sintonia de sexualitat femenina, com sempre amb la doctora Jessi Molins. Molt bona nit.
Bona nit, Sònia.
Com estàs? Bé, no? Et veig bé.
Sí, jo en general, excepte fa un parell de mesos que vaig tenir el Covid, vaig bé.
Ai, el Covid, maleït.
Ai, encara ens hem oblidat, però encara el tenim
encara
aquí una
mica. Encara arrosquem alguns, sí. Però bé, ja no és com era, no, almenys.
Sí, ja, ara ja ha passat
a ser...
Ens
ha donat una mica de treva.
Ara és com una grip normal.
Exacte,
o
ara
som.
Sí. S'ha de cuidar i ja està.
Això mateix.
Molt bé, doncs anem a parlar de sexualitat femenina, però avui quin tema has escollit?
Sí, avui és un tema que és més com teòric, no? Una mica no és tant de pràctiques sexuals, sinó que... Però que és bastant interessant, que és sobre la infidelitat en la dona. Sempre es parla dels homes, però no, a la dona.
També existeix, no?
Oh, i tant.
Doncs, com sempre, fem una mica de resum, ja, si et sembla, de... Els 22 programes anteriors.
Sí, això es va allargant cada vegada és més difícil. Sí. Bé, en plan ràpid direm, bueno, que us animem, que si hi ha algun programa que no l'heu sentit, que us poseu, no?
Al podcast.
Perquè a vegades és difícil, no?, explicar tot. Doncs tots els primers programes els vam dedicar a l'autoconeixement, i sobretot l'autoconeixement de la dona, i que, com funciona, no?, tot això de la sexualitat, i quines coses després podem fer per passar-nos-ho millor, no? Sobretot cites soles, que sempre repeteixo això, hem de buscar una estona per nosaltres, per autoconeixement i per passar-nos-ho millor.
Molt bé.
Després ja vam fer uns programes que parlàvem de la parella, i diferents pràctiques i possibilitats, i després amb algunes parelles diferents, com parelles lesbianes. També vam parlar de la menopausa, molt important. Alguns problemes que a vegades els vaig comentar perquè tenen solució, algunes disfuncions, com per exemple el vaginisme o l'anorgàsmia. I després, els últims programes, ja vam anar també a tot allò que pot fer que ens excitem més, ens ho passem més bé, i que són ajudes, no?, com les joguines sexuals, pel·lícules, lectures, i al final, ja als últims programes, hem parlat de diversitat i sexualitat, o sigui, sexualitat en persones que tenen algun tipus de dificultat o discapacitat, i com això ens fa que també puguem aprendre i puguem ser més conscients d'altres parts del nostre cos, no centrar-ho tot en els genitals, i, per exemple, una part molt interessant són els sentits, que n'hem parlat a l'últim programa.
Perfecte. Doncs comencem per les preguntes, ja sí.
Això mateix.
Vinga, una oient ens diu que li va agradar molt el programa que vam parlar sobre les pel·lícules eròtiques, sobretot el fet que es tingués en compte les relacions lesbianes i gais. Diu que són les grans oblidades de la història i que sempre es parla de relacions heterosexuals.
I tant. Sí, moltes gràcies per aquest comentari. I sí que realment es va tenir en compte, i crec que mica en mica... En aquest aspecte sí que es va canviant, perquè cada vegada es va normalitzant una mica més, no? No sé, l'altre dia vaig conèixer una persona i em diu, no, la meva filla viu amb una parella, no? I ara la gent, perquè abans com que s'ho amagava, aquestes coses, no? Sobretot els pares, no? També hem fet un canvi, no?, de mentalitat, i es viu millor, però encara costa, i per això val la pena seguir-ne parlant i parlar-ne molt de totes les diversitats i totes aquestes coses que a la societat. Jo crec que la gent jove, per això, tot això ho té més clar. Sí, per una banda, hi ha com un boom, sembla, no?, diuen, de masclisme amb els adolescents degut al porno i altres influències, però per l'altra banda també es viu amb més normalitat algunes d'aquestes diversitats que abans eren impensables, no?, com sembla, la transsexualitat o això, no?, els gais i les lesbianes i tot això. Però sí que moltes gràcies pel comentari.
Molt bé. Una altra pregunta. Diu que quina diferència hi ha entre un Satisfyer i un consolador clàssic?
Val, el consolador clàssic, ja no en diem consolador, perquè no s'ha de consolar ningú.
Exacte.
Perquè un s'ho pot passar molt bé sense parella o sense fent altres pràctiques. És un però en diem vibrador, perquè vibra. O sigui, té un motoret que ja vagi amb piles o carregat. O sigui, els més bons van carregats, però no s'hagin de gastar piles. I, a més, s'ha millorat molt, perquè al principi feien molt soroll, i ara, doncs, són més silenciosos i, a més, hi ha molts programes que es juga amb la intensitat i amb la modalitat. I això és interessant perquè, a vegades, al cap d'una estona hi ha com una mena de fenomen d'habituació i va haver, doncs, augmentar la intensitat o modificar. I això és un vibrador. El Satisfyer es va idear, es va crear inicialment per l'anorgàsmia, per dones que no havien tingut mai un orgasme, que aquí recordo que la majoria de vegades no és perquè tinguin cap dèficit físic, sinó que la majoria de vegades amb relacions, amb parelles, amb homes que eren ejaculadors precoços o que només anaven a la seva. Vull dir que... I llavors van idear aquest aparell, el que passa que després es va fer extensiu i es va fer molt popular, sobretot fa uns 3 anys, una cosa així, que va haver-hi una bogeria, que per Nadal es van esgotar tots i tot això. Hi ha diferents marques, o sigui, Satisfyer és una marca xinesa, que diguem-ne seria la de low cost, o la de baix preu.
No seria el Rolex, seria el Casio.
Sí, o, no sé, o veig, d'aquells que es compren així. I, bueno, hi ha altres qualitats, no? Per exemple, jo recomanaria un que es diu Sona, que és de la casa Lelo, que és una marca sueca, que és de més qualitat, no? Però, però és igual. No. I llavors aquests es van idear un sistema que no funciona per vibració, sinó que es funciona per ones, unes ones vibratòries, que seria com, jo què sé, ones com el microones, per dir alguna cosa, no? De l'espectre, no? De l'espectre de la llum. Per exemple, nosaltres en rehabilitació fem servir ultrasò, no? Per exemple, l'ultrasò potser la gent no ho coneix tant, però sí que la gent el que coneix és les ecos, no? Que et fan una eco perquè estàs embarassada o una eco perquè tens alguna patologia. Tot això són ones, eh? I llavors hi ha com una membrana que fa que aquestes ones tingui un efecte com de succionador. També se'n diu succionador en lloc de satisfiers, no? I facilita. Però també compta, perquè moltes vegades, si és una dona que no ha tingut mai un orgasme, és fantàstic, utilitzar-lo quan et convé o quan et ve de gust també està molt bé, però jo diria de no fer-lo servir sempre, perquè llavors potser ja no hi ha la possibilitat de passar-s'ho bé d'altres maneres. Llavors és bo també automanipular-se amb les mans o utilitzar altres tipus de vibrador. S'ha de variar, perquè si no, de vegades hi ha com un efecte, i a més és com, de vegades és massa ràpid l'orgasme, no? O sigui, és més, dona més plaer potser quan les coses es retarden una mica. Jo crec que amb aquestes explicacions...
Molt bé, t'has explicat molt bé.
Sí?
Sí. Una altra. Ens diu que ha intentat comunicar-se amb la seva parella i explicar-li el que li va bé i el que li agrada i el que no li agrada, però que ell segueix anant a la seva. Diu que ejacula aviat i que no es preocupa per ella. Què li aconselles? Que canviï de parella? No.
Sí.
Això seria, no, al principi, però...
Sí, no és el que et venen ganes de dir, no? Sí. D'entrada, però clar, com a terapeuta no ho pots dir mai. És la persona que ha d'arribar a aquesta conclusió, no? Però sí que això era la pràctica habitual de fa uns quants anys, era així, i sempre, vull dir, la dona és que ja ni es plantejava, no?, aquesta possibilitat. Però clar, les dones hem canviat, i les dones també ens ho volem passar bé. Per tant, a partir d'aquí, clar, a vegades la sexualitat és un termòmetre de com funciona la relació, perquè si això vol dir que aquesta persona no està oberta a cap mena de comunicació, un s'ha de plantejar si realment li compensa estar amb aquesta persona. Ara, vull dir que no la resposta no només n'hi ha una, perquè potser un pot dir, vale, molt bé, doncs jo, com que tinc moltes altres coses que sí que em compensa de viure amb aquesta persona, la sexualitat, al millor, doncs el que faré és acabaré, doncs, anant jo pel meu compte, que m'ho passo millor. Per exemple, seria una possibilitat. I l'altra no, seria demanar ajuda amb un terapeuta o amb un sexòleg i a la millor plantejar-se si realment compensa seguir amb aquesta parella, no? Bueno, a partir de la sexualitat a vegades té la gràcia, no?, que és com allò a la punta de l'iceberg i que també, doncs, ens ajuda a reflexionar i a plantejar-nos, doncs, les possibilitats de canvis, de fer canvis. O sigui, a vegades les coses no funcionen per falta d'informació i per la inèrcia i per la cultura i per molts factors, no? Però també a vegades és perquè realment la relació no funciona i potser un s'ha de plantejar canvis.
Molt bé. I una altra diu que es va casar molt enamorada, però al cap de 5 anys la flama de l'inici es va apagar. practiquen menys sexe i la seva parella ja no li diu paraules amables. Sovint es pregunta si això és tot.
Bé, aquesta és una pregunta que moltes dones s'han fet al llarg de la història, crec. Perquè aquí, clar, és una, per una banda hi ha el tema de la rutina, que diem, no? I de les fases. És normal que quan un s'enamora, per exemple, hi hagi una primera fase que pot durar, això, 3 anys o 5 anys, depèn. Cada vegada les coses duren menys, per això. O sigui, la gent, hi ha moltíssima gent que se separa el primer any, per exemple, d'haver-se casat. Però també hi ha gent que no s'ha casat i viu junts i també... O sigui, la convivència, no? Doncs hi ha gent que se separa el primer any. I, si no, doncs això, a vegades s'entra en crisi cada 3 o 5 anys. Jo una vegada vaig estar en un curs que hi havia un terapeuta molt important americà i que va dir que ell s'havia casat 200 vegades amb la seva dona. Cada 5 anys es replantejava, o cada X temps, o cada vegada que tenien un conflicte, es plantejaven si hi havien de seguir. Clar, aquesta pregunta també és complicada, perquè cada cas és individual. Però clar, moltes vegades arran d'això, d'aquesta insatisfacció, és quan una busca doncs altres possibilitats. O sigui, a partir de si realment la parella aquella no funciona, doncs a lo millor plegar, això seria una, però moltes vegades les coses són molt més complicades i a lo millor hi ha una part que sí que compensa, però una necessita nous estímuls, etc. Això ho lliguem una mica avui amb el tema d'avui. Cada vegada la societat va canviant i cada vegada la sexualitat també va canviant i les maneres i les parelles també. O sigui que estem en una fase de canvi important. I parlarem de la infidelitat i sobretot de la infidelitat femenina, perquè la masculina ja se n'ha parlat massa.
Sí, no, la masculina gairebé que s'havia normalitzat, podem dir, no? En una època...
Exacte, o sigui, fa molts anys era normal, no?, que l'home tingués, doncs, a més, de la, segons qui, no?, que s'ho podia permetre, doncs tenia la fixa i després, doncs, l'amant, no?, o a la millor s'anava de prostitutes, o a la millor... Moltes possibilitats, i encara la societat avui dia es viu de manera diferent, o sigui, ella és una fresca,
sí.
Ell és un macho que està molt bé, no?, vull dir que per això també...
Culpa de les dones, eh? Moltes
sempre,
vegades.
Sempre, clar. Si un va fora és perquè millor la dona no li sap fer el que ell voldria, no? I en canvi, si la dona se'n va fora, doncs això, la paraula més agradable seria fresca, no? Perquè sí, poden dir sí, altres sí. coses, no? Però la realitat sempre és superior al que realment pensem, no? Sempre va més enllà la realitat. I per algun motiu, a les consultes de psicoteràpia o tot això, és molt freqüent. O sigui, molt freqüent que et confessin de dir, doncs una vegada vaig fer això, o una vegada vaig tenir la intenció. O sigui, a vegades, per exemple, hi ha persona que diu, no he fet mai, no he sigut mai infidel, però he tingut moltes ganes. O què és, després en parlem, qui és... o com podríem definir aquesta infidelitat, que hi ha molts graus, també. Jo, una cosa que sempre m'havia plantejat és com allò de la cosa religiosa, no? Dels pecats de pensaments o d'obra. No? Quan un és infidel? Quan ho pensa o quan ho fa? O depèn del que fa, no? Bueno, anem a parlar mica del tema.
Parlem d'aquesta infidelitat.
Sempre m'agrada buscar una definició que sigui més tècnica, no? Seria la unió de dues persones en la que una d'elles o les dues tenen una parella fixa. O sigui, aquesta parella fixa pot ser o bé que estan promesos o estan casats o és una parella de fet, el que sigui. I a més, no necessàriament estem parlant de parelles heterosexuals, eh? Pot ser una parella lesbiana, pot ser una parella gay, no? Ara em ve el cap, no? Un cas d'un gay que també em va explicar una infidelitat, vull dir que és normal. I aquestes infidelitats moltes vegades es porten en secret, però altres vegades surten a la llum pel motiu que sigui i a partir d'aquí potser hi ha canvis en un sentit o en un altre. No? A veure, anem a parlar de la unió. Què vol dir això? No? Diu, unió de dues persones, la que una d'elles tenen una parella fixa, etc. Què vol dir aquesta unió? De quin tipus? Doncs, per exemple, el 90% de les dones consideren que un petó ja és... una infidelitat, i en canvi els homes només ho consideren en un 75% dels casos. És que depèn del tipus de petó.
Clar, evidentment.
I també, tot això és molt cultural, eh? Sempre hem de pensar que som fills d'una determinada cultura, un context, una societat, i això ens determina, no? Mm-hmm. I que potser la mateixa cosa en una altra època, en un altre lloc, pot ser pitjor o millor, no? Per tant, val la pena plantejar-nos coses i obrir la ment. I sobretot, a vegades, desculpabilitzar, no? Anirem parlant de tot això.
Molt bé.
Llavors, clar, hi ha noves modalitats, com per exemple el cibersexe. És fer sexe a través d'algun sistema, no? de pantalles que puguis compartir amb una altra persona que està vivint en un altre lloc, no? El 56% de les dones no consideren que el cibersexe sigui infidelitat, i en canvi el 80% dels homes sí.
El 80%?
Bueno, això són xifres que jo he trobat por ahí, però no són importants. Però perquè veieu, no?, que no hi ha mai definicions absolutes de res, no?
Home, per a mi em dóna a entendre això, ja sí, no ho sé, eh? Però si el 80% d'homes considera que el cibersexe no és infidelitat, uh-huh, és que molts el practiquen.
Sí, clar, segurament. Bueno, i amb la pandèmia més. Bueno, s'han augmentat les possibilitats, no? Uh-huh. Després hi ha una altra definició, un altre sistema, que seria el sexting, que és missatges, trucades, no? Els whatsapps, de vegades fan fum, no? Surt fum. I tots aquests sistemes d'abans no existien. O sigui, són coses que s'han anat canviant, no? Les uh-huh relacions. I en aquest cas, no sé per què, el 68% de les dones el consideren que és una infidelitat, el 51% dels homes no. És igual, o sigui, jo us he donat unes xifres que he trobat, no són importants aquestes xifres. Sí que potser és més important el fet de que, perquè això són modalitats diferents, però en general, en quant a infidelitat, doncs fa pocs anys sé que les estadístiques, que a mi no enquadraven mai, parlaven com que els homes tenien com un 30% eren infidels, mentre que les dones un 15%. Això estic parlant de fa uns quants anys, no? Però era el doble. A mi això em cridava l'atenció, perquè deia, bueno, i ells amb qui ho fan? O sigui, hi ha unes poques que es beneficien? O com és la cosa, no? Però sí que sembla que abans els homes eren molt més freqüents que les dones, no? I encara hi ha algunes estadístiques que diuen això, per això hi ha molta diversitat en les estadístiques. Per exemple, n'hi ha unes que diuen que el 42% dels homes són infidels versus el 31% de les dones. N'hi ha uns altres que parlen del 60-40, etc. Hi ha una revista científica, però, o sigui, tot això són coses que jo he trobat per internet, que aquesta sembla més sèria, que parla que una revista que es diu The Journal of Sex Research, diu que elles, en canvi, són més infidels i volen més sexes que elles. Aquí ha canviat alguna
que ells,
cosa.
Vols dir?
Que ells. O sigui, ara aquí ha canviat ja, i sembla que ara les estadístiques s'estan invertint i són les dones que, de manera més activa, estan buscant possibilitats. Que això aniria lligat amb la pregunta que ens ha fet a la oient, no? Diu, bueno, i sovint em pregunto si això és tot. El que passa que aquestes infidelitats i el que busca una dona és una mica diferent, i després en parlarem. Uh-huh. No? Llavors, bueno, hi ha altres, aquí, altres estadístiques que estan parlant del mateix, no? Fins i tot del 50% de les dones i un 44% d'homes. O sigui, que hi ha algunes ja d'estadístiques que ja estan parlant del 50%. O sigui, la meitat de dones en algun moment o altre han sigut infidels. I, bueno, clar, aquí és un tema que això, que ja em qüestionava el tema de les matemàtiques, no? I en el cas, sí que aquí hi ha molta diferència, és quan el sexe és de pagament, que això és molt més a favor dels homes, perquè hi ha molt poca oferta, i jo he intentat indagar, i és molt complicat, i sembla ser que, a més, és caríssim, no? Per una dona, tenir sexe d'allò és molt car. Ara aquí em ve una novel·la d'una que és amiga meva, que es diu Hombre de Pago, es diu Neus Arqués. És una autora que fa anys vaig llegir aquesta d'allò, i és això, un amant de pago. I també he vist alguna pel·lícula d'aquest tema. Bé, jo des de la meva experiència ja he dit que moltes vegades en la consulta la gent diu que ha tingut o ell o ella o això ha sigut un motiu de crisi, o ha sigut un motiu de ruptura, perquè moltes vegades una ruptura es fa quan ja hi ha una insatisfacció i després apareix una tercera persona. També algunes estadístiques també parlen de que moltes vegades hi ha un amic a la família molt conegut, que al final, a més de ser amic, és algo més que amic, no?
Uh-huh.
Però a vegades pot ser que aquesta persona cobreixi unes necessitats que puguin ser més de tipus afectiu, no necessàriament de tipus sexual, no? Mira, en quant a curiositats, diré que els 10 països més infidels.
Vinga.
Doncs el primer és Tailàndia, 56%. Li segueix Dinamarca, que també és un 56%.
Déu-n'hi-do, no?
Itàlia, 45%. Alemanya, 45%. Aquests van empatats, també. 43% Noruega, 41% Bèlgica. Espanya estaria en el 7.
39%, no?
Sí, 39%.
No està malament.
Regne Unit, un 36%. Finlàndia, un 36. O sigui que no només és cosa dels països nòrdics, que abans tot eren els països nòrdics.
Pel fred, potser, no?
Pel fred, però no, per la calor. Espanya, també. La gent, doncs mira, gairebé un 40%. Estadístiques, vull dir que realment sí, sí. Són molt difícils de fer-les fidedignes, perquè sempre es basen en enquestes, enquestes anònimes, que moltes vegades estan esbiaixades perquè li pregunten a un grup de gent i altres no. Vull dir que és això. Bé, segons una empresa que promou contactes, per tant, és poc fiable aquestes estadístiques, diuen que un 29% de les vegades les persones que han sigut infidels, això ha fet que millorés la parella. I, en canvi, un 14% la va empitjorar. Aquí això va lligat amb el secret, no? De vegades el secret es revela,
i s'empitjora.
I empitjora, o altres vegades pot realment que la parella es qüestioni coses i hi hagi uns canvis favorables, no?
Uh-huh.
O sigui, hi ha parelles que són capaços, també hi ha parelles que són capaces de parlar-ho amb més normalitat, perquè hi ha aquestes noves, i donar-se permís. I aquí també hi ha noves versions que estan apareixent, com el poliamor o altres, no? Que són relacions obertes i que els participants estan d'acord, no?
Ara, llavors, aquí el penediment, impressionant.
Sí, però és impressionant perquè sempre hi ha aquesta cultura cristiano que tenim aquí, que fa que sempre fem el que fem, sempre ens sentim culpables, i les dones més, però en canvi, doncs sembla que 6 de sobre 10 persones no s'arrepenteixen i ho tornarien a fer. Moltes vegades són els reincidents, no? El que acostuma a passar és que la persona enganyada, quan ho descobreix, perquè a vegades ho descobreix, compta amb els mòbils, perquè és la manera més fàcil avui dia de descobrir les coses, La persona...
Esborreu aquelles converses que no vulgueu que ningú vegi.
Això. La persona se sent frustrada, trista, ràbia, odi, clar, desconfiança, però moltes vegades això és més per dir, escolta, no m'has dit res, que no pas pel fet en si, també. Jo no em mullo de si s'ha de dir o no s'ha de dir. O sigui, jo amb els companys meus terapeutes hi ha opinions per tots. Hi ha qui diu que les coses han de dir, i moltes vegades hi ha qui diu que no, perquè també ganes de fer patir l'altre. Potser una infidelitat pot servir per aclarir-se, o per altres motius, o per passar-s'ho bé, ja en parlarem, no?
Uh-huh.
I a vegades tampoc no cal fer patir la parella. Això és jo no em mullo amb tot això, El que sí que és cert és que hi ha empreses de contactes, que, per exemple, hi ha una empresa, l'Ashley Madison, que té 100 milions d'usuaris en tot el món, vull dir, llavors...
70, no?
70 milions, sí, no sé quants he dit. Sí.
No sé si has dit 7 o 100.
Sí, m'he despistat. I que amb la pandèmia ha anat a més, els contactes a través de plataformes com els Tinder o gent com tu, etcètera. El que sí que sembla que el que ha fet la pandèmia és que la gent, per por de contacte, el que ha fet és com no anar molt, sinó amb un de fixa.
Ah.
Això ha canviat.
Sí.
Llavors, tipus d'infidelitats. Un pot ser emocional, o sigui, que seria això, no? Com una connexió, no? Jo recordo, un cas també d'una pacient a la consulta que era, doncs, com una connexió molt especial amb una altra persona i no necessàriament hi havia sexe. L'altra cosa és sexe, purament, sense connexió. I després pot ser també que sigui una cosa puntual o ja que hi hagi un compromís en quant sigui un amant fixa de llarga durada. Hi ha totes les possibilitats, eh?
Uh-huh.
Però això només és per aclarir, no? Perquè a vegades un em diu, bueno, jo on estic, no? I llavors, causes, aquí és on val la pena ficar-nos-hi una mica més en sèrio, no? Hi va una psicoterapeuta anglesa que va fer un estudi, perquè va fer una estadística, va fer entrevistes personals, que després eren anònimes, però personals, en què les persones explicaven el motiu. I el motiu pot ser molt, molt divers, i a vegades conscient o inconscient. Per exemple, l'avorriment, que ja n'hem parlat, pot ser, i buscar una diversió, buscar una cosa diferent, etc. També pot ser per diferents necessitats sexuals, tant a nivell de freqüència com de qualitat. O sigui, pot ser que hi hagi una persona que necessiti fer un cop al mes i en tingui prou, i en canvi una altra encantaria cada dia, no? Doncs si la parella té unes necessitats diferents, doncs les pot buscar fora, no? I la qualitat, eh? Per exemple, allò que dèiem, no? O sigui, un és molt ràpid o no t'ho passes bé, doncs estàs buscant això a fora.
Uh-huh.
Eh? I moltes vegades no necessàriament això pot requerir, doncs, una, tancar la parella, no? Hi ha totes les possibilitats. També a vegades pot ser per baixa autoestima, o sigui, el fet de que fa temps que a mi no em diuen que sóc maca, o, bueno, ho dic amb el sentit ampli, no vol dir maca físicament, sinó amb tots els sentits. Una persona que em reconeix, que em sap apreciar les meves qualitats, les meves habilitats, i busco, o quan trobo, no, una altra persona fora que m'està dient tot això. I això pot ser el motiu o la xispa que comenci una relació externa. També hi ha motius de poder, que moltes vegades són inconscients. O sigui, encara hi ha molta asimetria, els homes ocupen càrrecs molt més importants que les dones, també guanyen més diners que les dones, això de la bretxa salarial està molt clara, i a la millor, una dona busca a través del sexe extern, a través de la infidelitat, que sentir-se poderosa. I també perquè l'altre el reconegui o no el reconegui, però aquí és com compensar. Imagineu-vos, ara això és un supòsit, eh?
Uh-huh.
Un home que és un gerent d'una empresa i guanya molts diners, i ella està a casa, per exemple, i se sent... I potser va estudiar va tenir estudis o té una carrera, i resulta, doncs, que ha estat a casa criant les criatures, no? El fet de tenir sexe amb una altra persona, això li dona poder. També per vanitat, no? En el sentit de, bueno, que em reconeixin, no? Això que jo físicament estic bé o tot això. I també per vanitat i narcisisme serien parents, no? De que em sento també, no? Com que jo crec que estic molt bona i que els altres m'han de fer cas, no? Bé, les conclusions serien que sempre ha existit la infidelitat, però que abans només es parlava d'homes i ara també, doncs, les dones, les grans oblidades, ara ja comencem a tenir veu i fins i tot les estadístiques reconeixen que potser les dones són més infidels que els homes i que la parella tradicional està en crisi i això, doncs, ho hem de reconèixer i potser podem decidir que nosaltres seguirem fidels, però hi ha aquestes altres possibilitats i sempre tenir en compte el context econòmic, uh-huh, cultural, religiós i sobretot no sentir-se culpable, sinó que jo puc reflexionar sobre allò que he fet o m'agradaria fer, i a partir d'aquí és un autoconeixement. Això és el que us animo a fer. O sigui, reflexioneu sobre això, de si realment, en lloc de tenir prejudicis i d'escandalitzar-vos, dir, escolta, jo n'he tingut alguna vegada de ganes de ser infidel, per exemple, i per què, i etc.
Molt bé, doncs, a reflexionar tothom. Gràcies, Jaci. Molt bona nit.
Bona nit.